El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus i Vetres Ràdio. Aquesta nit, el Nautilus visita les darreres fronteres del coneixement humà, les que plantegen ara mateix els grans misteris de la humanitat. Avui viatjam a les profunditats de l'oceà, cosa que no és mica estranya en el rumb d'aquest submarí. I després m'ho anam a la Lluna, perquè hem tornat a la Lluna i n'hem de parlar. I per començar, una pregunta. Com veieu aquest objectiu de la NASA de crear una base lunar abans del 2030? Penseu que aquell any 2030 que marcàvem com a límit, com a punt d'inflexió per tantes coses, és ja, és d'aquí a 4 anys. Vosaltres vos n'aniríeu a viure a la Lluna? O ja hi viviu? Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam amb en Pablo Morgantis, a Sala de Màquines, i en Dani Manau, al Pont de Comandament. Bona nit, Dani. Tu aniries a viure a la Lluna?
A viure, no, a fer una volta aquí, sí.
A fer una volta,
sí. Un cap de setmanet, una escapadeta.
Molt bé. Bé, abans d'anar a la Lluna, anirem a les profunditats de la mà. L'investigador de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, Enric Massutí, us parlarà del treball que estan fent per cartografiar els fons marins de les illes. I parlant de profunditats de fins 500 metres, on ja estem a la zona mesopelàgica i on trobam criatures fascinants i hàbitats molt importants per la salut del planeta. I després anirem a la Lluna.
And here we go. 10, 9, 8, 7. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins.
Anirem a la Lluna, on que sapiguem, no hi ha éssers fascinants, però sí un paisatge espectacular. Segur que heu vist algunes de les fotos que han enviat els astronautes i també moltes preguntes per respondre. Avui parlarem amb el responsable de la Unitat de Cultura Científica de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia.
És en Emilio García Gómez Caro. Li preguntarem què pensa de la possibilitat de que abans de 4 anys tinguem ja una base lunar. Bé, i també volem parlar-vos d'un estudi que revela que hi ha un submarí enfonsat al mar de Noruega en 1989 i que podria estar emetent radiació. Ja us ho explicarem en un ratet perquè, clar, mos preguntam si això pot estar passant en altres casos. I també haurem de treure el periscopi, amb més actualitat mediambiental.
Sí, perquè avui el periscopi xerrarem de la desprotecció de les glaceres a l'Argentina, perquè una llei que es debat al Congrés d'aquest país permetrà explotacions mineres en entorns periglaciars.
Aquest és el sumari i m'ho anàvem de viatge.
A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre.
L'Institut Espanyol d'Oceanografia ha estat treballant el mes de març per cartografiar els fons marins de les illes fins als 500 metres de fondària. Aquest estudi ens permetrà conèixer millor els hàbitats de profunditat i els seus habitants, per així també poder protegir-los millor. Anem a parlar d'aquest projecte amb un científic que, de fet, és un referent si hem de baixar 500 metres de fondària. És investigador del Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia. Enric Massutí, molt bona nit. Ben tornat al Nautilus.
Hola. Hola, moltes gràcies. Bon vespre.
Bé, primer m'agradaria que mos explicassis quina tecnologia, quines ferramentes s'han utilitzat per cartografiar el fons.
Bé, nosaltres aquí el que fèiem és combinar diversos mètodes d'estudi. En primer lloc, utilitzem acústica, mètodes acústics, és a dir, ecosondes,
sí.
Multifeix, que mos permeten cartografiar el fons marí. Fer un cartografia molt precís de fons marí, fins i tot hem arribat a resolucions d'un metre. A més d'aquestes ecosondes, també els combinam amb tecnologia d'imatges submarines, més concretament utilitzem un ROV, és un vehicle submarí que s'opera remotament des de superfície i se fan amb aquest vehicle uns transectes sobre el fons marí que ens permeten veure en directe tantes tipus de fons com les espècies que hi viuen, i no només veure en directe, sinó també gravar tots aquests transceptes d'imatges submarines que després poden ser analitzades en més detall a superfície. També aquest vehicle, aquest ROV, ens permet agafar algunes mostres molt selectives per millorar les identificacions d'espècies. I a més d'aquestes dues tecnologies bastant avançades, també hem agafat mostres en dralles i patins, tant mostres de sediment com mostres de flora i fauna bentònica, també per complementar tota la informació que hem obtingut en les sondes i en el ROV.
Uh-huh. L'estudi s'ha centrat especialment a Cabrera, però heu visitat altres zones durant l'expedició?
Sí, hem fet feina. L'objectiu principal era sobretot l'àrea de Cabrera, l'àrea ampliada de Cabrera, sí. És a dir, el 2019 el parc es va ampliar a una àrea cap en l'est de lo que era l'anterior parc, uh-huh. I això va fer que la fondària màxima, abans d'aquesta ampliació del parc, la fondària màxima era de 115 metres, i d'ençà que se va ampliar en el 2019, el 70% de la superfície del parc són ecosistemes profuns, de més de 200 metres de fondària. Fins i tot té fondàries, pot arribar a fondàries de 2.000 metres. Uh-huh. El nostre objectiu prioritari ha estat cartografiar aquesta zona ampliada fins a 500 metres de profunditat. Hem fet feina entre 70-80 metres fins a 500 metres de profunditat. També hem estudiat, o hem agafat informació, hem fet mostrejos a la costa nord de Mallorca, i a la costa sud. Hem fet feina des de Cabrera fins, perquè la gent m'entengui, fins a davant Solla, més o
menys. Bé, i dona'm el fons de Cabrera. Com us pots explicar d'aquestos fons, d'aquestos illots?
Ara, evidentment, ara mos queda la feina.
Clar,
és important,
està clar.
En tota la informació, totes les dades, totes les mostres, totes les imatges, analitzar-les en profunditat, però a priori, així una primera visió, sí que hem pogut identificar, hem pogut localitzar espècies i hàbitat d'interès per la conservació, com poden ser, per exemple, fonts de plataforma gorgònies vermelles o també fins i tot corall vermell, i a més profunditat altres gorgònies de fondària o coralls groc o coralls també negres, a més d'altre tipus d'espècies també d'interès per la conservació. La qual ara ens queda la feina de, en totes aquestes dades, desenvolupar models que ens permetin fer mapes, cartografiar on se localitzen aquestes espècies i aquests hàbitats, i no només on se localitzen, sinó també les superfícies, estimar les superfícies d'aquests hàbitats, que això ens permetrà, diguéssim, donar informació, millorar la informació de què ara és la gestió dels parcs.
Uh-huh. Heu pogut fotografiar o gravar amb aquest ROV algunes espècies poc habituals? Us ha sorprès alguna
cosa? Sí. Bé, hem vist espècies, clar, utilitzar aquest tipus d'equips te permeten veure espècies en el seu entorn. Nosaltres, clar, les espècies que hem vist, sí que els havíem vist, però la majoria dels casos per agafar mostres i després els veiem en superfície. Utilitzar aquest equipament, sobretot el ROV, te permet veure com viuen les espècies en el seu entorn. I algunes vegades, no sempre, però algunes vegades te sorprèn perquè l'imatge que veus in situ, en directe, de vegades és bastant diferent a quan la veus una mostra agafada ja a damunt la coberta del vaixell. Han de pensar que algunes d'aquestes espècies, per exemple, esponges, són ascidis, són organismes filtradors, que quan estan a la mà pues, estan més inflats, etc. I això sí que te sorprèn. Més que espècies que no havíem vist mai, sí que veure-los en el seu entorn natural.
Clar, que a més són més polides, clar, molt més boniques, està clar. Bé, i per el que sabem fins ara, quins són els hàbitats que tenen més interès i haurien de protegir les illes? Bé, hàbitats de fons, de fondària, en refereix, clar.
Bàsicament són moltes hàbitats i espècies que viuen sobretot a fons rocosos, ja siguin gorgònies o coralls, també esponges, també són molt abundants i molt diverses les esponges. Totes aquestes espècies en els fons rocosos formen uns hàbitats de gran complexitat estructural perquè li donen una tridimensió en els fons. I clar, això el que fa és que crea un entorn que propicia una gran presència d'altres espècies, és a dir, són fonts d'elevada diversitat i també d'elevada densitat de biomassa bentònica. Però no només aquests fonts rocosos, també hi ha fonts tous, fonts sedimentaris, que també presenten hàbitats d'interès per a conservació, com puguin ser, per exemple, fonts de laminàries, el que els pescadors anomenen herbacol, que són unes algues que poden créixer fins a un metre de longitud, que també fan aquest efecte de donar una estructura tridimensional a fonts de per si que no entendríem, font d'arena, i això també crea un hàbitat complet des del punt de vista estructural i també amb alta diversitat. La qual trobam, jo diria que trobam hàbitat d'interès per a la conservació tant a fonts sedimentaris com a fonts rocosos.
Els fons dels que estan parlant són encara dins la plataforma continental o han anat més enllà?
No, hem anat més enllà. La plataforma continental, això depèn de la zona, lògicament, però pot arribar fins a 150-200 metres de fondària, a partir de 200 metres, i sobretot a Cabrera sí que se veu en el parc nacional de Cabrera, a partir de 200 metres ja hi ha una forta pendent que en poc més d'una milla passa d'una fondària de 200 metres a 2.000 metres de profunditat. Això és degut a que el parc de Cabrera inclou una part del que s'anomena l'esquerpament de la Milbolot. L'esquerpament de la Milbolot comença a la muntanya submarina de la Milbolot i se distribueix per tot el llevant de Cabrera i continua fins tot el llevant de Mallorca. És una zona amb una forta pendent que comunica fondàries de plataforma en gran profunditat amb molt poca distància.
El talut continental vendria a ser.
Exacte, el que se diria és talut continental. Talut continental, efectivament.
I aquesta cartografia ha de continuar per a tot Balears?
L'objectiu és intentar ampliar tota aquesta cartografia a Balears, efectivament, sí, amb diferents projectes. Aquests projectes concretament han estat projectes finançats per l'organisme autònom de parcs nacionals i per la Direcció General de Biodiversitat del Ministeri de Transició Ecològica amb fons de recuperació europeus, però l'objectiu és continuar ampliant la informació dels hàbitats i la cartografia dels hàbitats amb altres projectes que puguin desenvolupar en el futur, efectivament.
Ho dic també perquè ja mirant cap a la conservació, no? Cap a les zones que es tenen a conservar. A fi de comptes, Cabrera ja està protegit, però probablement a molts altres llocs de Balears hi ha fonts de coralls, de gorgònies, de coralls negres, que potser no coneixem i tenen una pressió pesquera que no té Cabrera.
Sí, efectivament. Clar, la feina que estem fent ara i que intentarem desenvolupar també mantenint el futur és, en el final, poder fer mapes. És a dir, per gestionar el medi marí, en el que hi ha Cabrera, però també a altres zones, el que primer necessiten els gestors és saber on se localitzen i la distribució d'aquestes espècies, d'aquests hàbitats que s'han de protegir. I això, l'única manera que se pot fer és desenvolupar cartografia. Cartografia submarina, del fons marí, cartografia de les comunitats que viuen en aquest fons, cartografia de les espècies que viuen en aquest fons. Si tenim aquesta eina, sí que la gestió, se pot fer una gestió zonificant, és a dir, delimitant zones allà on se pugui pescar, zones allà on no se pugui pescar, ja no només fora del parc de Cabrera, fins i tot en el parc de Cabrera, avui en dia s'està hi ha un projecte de revisió d'Espruig de Cabrera, que és el que marca les regulacions dels usos que se pot fer a Cabrera i se contempla pesca artesanal, en la qual també és necessari conèixer la cartografia d'aquestes espècies, d'aquests hàbitats bentònics per poder gestionar aquesta aquesta pesca, aquesta activitat pesquera artesanal que se pugui fer a Cabrera i a moltes altres zones, tant de les Balears com de la Mediterrània Occidental.
Bé, un dels objectius de la campanya, que s'ha fet per cert a bord del buc Ramon Margalef, és crear també un banc d'imatges. L'idea és que aquestes imatges arriben als ciutadans per crear consciència del que tenim aquestes profunditats que a vegades han pensat que eren buides i cada nova investigació demostra que hi ha més vida, clar.
Clar, sí. Poder utilitzar aquestes tecnologies ens permet veure imatges que, com a d'abans, que no havíem vist fins ara, que nosaltres havíem vist imatges de les espècies, però ja agafades damunt la coberta del vaixell. Aquestes imatges, lògicament, se poden utilitzar, i esperant que així sigui, per difondre-les al gran públic, ja sigui de Cabrera, ja sigui d'altres fons marins. És una també de la possibilitat que tenen aquestes tecnologies que te permet crear una font d'imatges, un bany d'imatges per poder divulgar no només la nostra feina, sinó també tots els valors naturals i els valors que té la mà de la mà balear.
Clar. És important que la gent entengui la riquesa que tenim allí baix i lo important també que és protegir-ho. Bé, Ido, mos ha encantat aquest viatge a les profunditats. Enric Massutí, investigador del Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia. Mil gràcies i molt bona nit.
Moltes gràcies per l'entrevista i bon vespre.
El Nautilus, el programa d'Ivetres Ràdio que dona veu als científics de les illes. A Ivetres Ràdio, El Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre. It's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes.
És el moment de fer la nostra petita anàlisi sobre la missió Artemis II i, per això, hem cridat el responsable de la Unitat de Cultura Científica de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, que ja sabeu que és una institució a la que recorrem en certa freqüència per conèixer i per entendre millor la investigació que es du a terme en temes astronòmics. I de bé, anem al tema i saludam ja l'investigador Emilio García Gómez Caro. Buenas noches desde Ibiza. Emilio, bienvenido al Nautilus.
Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, desde las misiones del programa Apolo no habíamos vuelto a la Luna, más de medio siglo. ¿Por qué crees que hemos tardado tanto en volver a interesarnos por visitar nuestro satélite y por qué ahora?
No lo habíamos visitado el ser humano, sí que habíamos visitado con misiones, digamos, robóticas, no tripuladas, ¿sí? ¿No? Pero es verdad que el ser humano no había vuelto a pisarlo desde las misiones Apolo, para las cuales habían pasado ya 50 años. Las razones son muchas, pero sobre todo hay una que es clara y fundamental, que es el dinero, la financiación. Para que te hagas una idea, el programa Apolo, pues probablemente fue el proyecto científico que más dinero recibió en un más corto periodo de tiempo, ¿no? Era cerca del 4% del PIB americano. Cuando se logró vencer la carrera espacial, que en realidad era el objetivo que tenía la misión Apolo, pues ya era muy difícil mantener esa financiación tan continuada, ¿no? La NASA se diezmó bastante y, claro, pues ya no tenía mucha lógica, sentido y, sobre todo, capacidad el volver a poner un ser humano en la Luna.
Vale, pues entonces resulta un poco raro que tenga el dinero ahora cuando Trump precisamente ha reducido el dinero para investigación y ha reducido el dinero a la NASA. Así que
es una buenísima pregunta, una buenísima reflexión, porque efectivamente se ha cargado muchísimos programas que además estaban en colaboración con la Agencia Espacial Europea, que eran de investigación, de exploración del sistema solar. Ahora mismo hay muchas misiones que están muy comprometidas.
Yeah.
Pero claro, para él supongo que bueno, la llegada de nuevo del ser humano a la Luna independientemente de que evidentemente tiene cosas muy buenas, hay un componente ahí también político que a
Ya.
nadie escapa, evidentemente.
Claro, bueno, ahora hablaremos de los beneficios científicos, pero bueno, medio siglo puede ser mucho tiempo. Si hablamos de tecnología, estamos mucho mejor preparados ahora para conocer de verdad la Luna, ¿no?
Sí, sin duda. Ten en cuenta, esto siempre se ha comentado, ¿no? Que el ordenador que iba a bordo de las misiones Apolo era, pues, como 100 veces menos potente que cualquier smartphone con el que estamos ahora hablando, ¿no? Y fueron capaces de llegar a la Luna. Es verdad que la mecánica orbital, la maravilla que tiene, es que sigue siendo la misma. Es la gravedad la que
Ya,
controla todo, ¿no?
está claro.
Pero sí, evidentemente ahora tenemos muchísima más tecnología que se ha invertido en seguridad, en experimentación, por supuesto, en imágenes espectaculares que ya está
Sí.
liberando, que libera la NASA, fantásticas. Sin duda esa tecnología ahora sí que se ha visto revertida en la misión Artemis, ¿no?
Ajá. ¿Y las nuevas tecnologías que se están desarrollando para todo el programa tendrán aplicaciones en la Tierra y en el día a día?
Siempre, no de una manera directa. Esto no es tan fácil como decir, pues mira, el escudo que se utilizaba, tal, esto, yo. No, pero evidentemente cuando ocurre igual con la exploración espacial, ni tan siquiera la tripulada, incluso la exploración espacial que va a Júpiter, a Saturno, tú pones la tecnología al máximo nivel. Son realmente buques que rompen puntera, ¿no? La tecnología más puntera. Entonces, eso provoca un conocimiento científico y tecnológico que luego tú puedes aplicar, que tarde o temprano eso nos revierte en nuestro día a día. Ya te digo, a lo mejor no de manera directa, tú no vas a tener aquí el láser con el que se comunica la Artemis, pero el conocimiento que ha sido necesario para poner en marcha el nuevo sistema de comunicación de Artemis 2 es conocimiento que luego nos va a revertir de manera aplicada en nuestro día a día. Eso
Ya.
es segurísimo.
Creo que es importante decirlo porque, bueno, lo pregunto porque es inevitable que en algún momento pensemos que qué demonios hacemos gastando energía, recursos, dinero, combustible, yendo a la Luna con el panorama que tenemos en nuestro planeta. Y bueno, me refiero sobre todo al cambio climático, pero también podría, en fin, comentar la que se está
Muchísimo más,
liando
sí.
en fin, en Oriente, ¿no?
Sí, no. Por supuesto, o sea, es una pregunta muy lícita. Al final esto es gestión de recursos, no es gestión de dinero. ¿Por qué con el dinero del contribuyente hay que emplearlo en determinada cosa y no en otra, ¿no?
Ya, claro.
Pero la gente tiene que pensar siempre que por encima de la noticia mediática, que puede ser más o menos interesante o bonita, hay más de 400.000 personas trabajando en este proyecto. Hay una tecnología que revierte. Hay contratos en empresas privadas que también revierten. Es decir, al final esto es un motor económico muy potente, muy fuerte y que genera riqueza a todos los niveles: conocimiento, tecnología y puestos de trabajo y dinero. Y joder, yo creo, siempre digo lo mismo, digo, yo no he hecho el cálculo, pero estoy seguro que una semana de guerra en Irán ha costado lo mismo que todo el programa Artemis. Me estoy tirando aquí
Es
el farol porque no lo sé, ¿vale? Pero seguro que por
posible.
el estilo, digo, hombre, criticad el gasto en militar, no critiquéis esto, que al fin y al cabo es una cosa preciosa, joder, que el ser humano vuele el lado oculto de la luna,
Es
¿no?
cierto, es precioso, pero a mí lo que me preocupa es el coste energético en estos momentos de cambio climático, y eso sí que tengo que destacarlo.
Sin duda es un coste energético grande, muy
Ya.
grande, y hay que ir a buscar. Yo creo que ahora mismo hay el desafío espacial, tiene muchos, ¿vale? Pero hay dos desafíos espaciales y sobre todo NASA no sé, pero la Agencia Espacial Europea sé que lo tiene como ahora mismo como a gala. Es la cuestión de medioambiental,
Ah,
porque es
muy
lo que
bien.
tú dices. Incluso aunque evidentemente un gasto en combustible del Artemis sea mucho menor que todo lo que nos gastamos en combustible en aviones, no deja de ser imagen. No deja de ser imagen que hay que cuidar, ¿no?
Claro.
Entonces, hay que lograr combustibles más eficaces y más eficientes para lograr un despegue en condiciones seguras de una manera más eficiente. Y atención, muy importante, porque cada vez se está viendo que es más importante, la reentrada que se produce de satélites, reentrada que se produce de los módulos que ya no se utilizan, todo ese tipo de reentradas que se deshace y se desintegra en la atmósfera, se está viendo que está provocando una pequeña emisión de gases de efecto invernadero que se añade ya al gran problema que tenemos. Entonces, la Agencia Espacial Europea está, desde luego, intentando, por un lado, lograr eso, combustibles más eficientes, más limpios, más eficaces, y por otro lado, que los satélites, las sondas, las misiones, cuando se desintegren en la atmósfera, hacerlo de tal manera que no suelten contaminantes al ambiente. Esto es una nueva línea que se está invirtiendo mucho y es sin duda muy importante.
Vaya, sí, me encanta que nos lo cuentes. Bueno, y supongo que desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía habéis estado siguiendo al Orión y todo el programa Artemis. con suma atención desde centros como el Instituto de Astrofísica de Andalucía. ¿En qué tipo de investigación se puede contribuir a una misión así?
Bueno, pues ahora mismo nosotros no hacemos misiones, trabajamos en misiones así tripuladas. La Agencia Espacial Europea sí, sabes, ¿sí? que, y nosotros colaboramos mucho con la Agencia Espacial Europea.
Cierto.
La Agencia Espacial Europea ha sido clave en esta misión y yo creo que no se le ha dado el lustre que necesita porque todo el sistema de soporte vital, es decir, una vez despegada Orión del módulo de despegue, todo ese viaje por la Luna ha sido gracias a que Europa invirtió en un sistema que ha mantenido vivo a los astronautas, que ha mantenido la energía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros colaboramos mucho con la misión, con la Agencia Espacial Europea en misiones de exploración planetaria, de todo. Tenemos sondas en Marte, tenemos sondas de camino a Júpiter, de camino a Mercurio, hemos orbitado un cometa, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero de cara a la línea esta de exploración espacial, aunque en esta misión Artemis no, sabes que los planes de la NASA es que en el futuro se instale una base. Una base permanente en la Luna. Y la base permanente en la Luna tiene muchísimos problemas, pero uno enorme es que la Luna está llena de polvo. Tiene muchísimo polvo, el regolito. Y ese regolito es un polvo que se mete en todos los lados, afecta a los componentes electrónicos y además está cargado eléctricamente. Desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía, con otros centros de investigación europea, estamos trabajando en un proyecto que se llama Duster, que la idea es precisamente poder controlar ese polvo mediante campos eléctricos. Es decir, una auténtica... Si me oyen mis compañeros me matan, pero una auténtica escoba espacial que sea capaz de regular, de controlar ese polvo y poder instalar, no solamente en la base de la Luna, pero sobre todo en ella, en condiciones adecuadas.
Ajá. Bueno, el gran objetivo de Artemis II es establecer esa base lunar. A mí sigue pareciéndome ciencia ficción, pero tú eres el experto. ¿Crees que estamos de verdad cerca de este objetivo? Porque se habla de 4 años, 2030 es en 4 años.
Yo lo veo, esto es muy... Aquí depende un poco con quién hables y depende un poco de todo. Yo, desde mi posición, la tecnología está, la tecnología sin duda, no hay que hacer una cosa revolucionaria tecnológicamente, pero yo lo veo todavía un plazo demasiado corto. Es verdad que en el espacio cuando se dan plazos todo el mundo sabe que los plazos, bueno, marcan más que nada, pues eso, intervalos, ¿no? Pero yo lo veo un plazo muy problemático porque, bueno... Primero vamos a ver si logramos aterrizar. O sea, hay que lograr construir un módulo de aterrizaje que a día de hoy todavía no existe. ¿Eh? Uh-huh. Que esto se ha cedido a SpaceX y a Blue Origin. De hecho, Artemis 3 lo que va a intentar es probar el módulo de aterrizaje que algunas de estas dos empresas logren en la órbita baja de la Tierra. Así que todavía nos quedan muchos pasos. No te digo ya nada, lleva energía, lleva recursos... Utiliza los recursos que hay en la Luna, que eso es clave, para construir sistemas, para construir energía. Es verdad que ahora, por ejemplo, con la impresión 3D, con un montón de con la protección de radiación, la tecnología ha avanzado muchísimo, pero yo creo que todavía queda. ¿Eh? Yo soy un poquito pesimista en cuanto a que eso sea en 4 o 5 años.
Ya.
Confío en verlo, pero que sea ya un poquito más mayor.
Bueno, ya no hablemos de Marte, porque se anuncia Artemis II como la misión que iba a sentar las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte. Entendemos la Luna como un trampolín para ir a Marte, ¿no?
Sí, pero mira, esto es, yo siempre digo lo mismo, esto es como ir a pedirle sal al vecino o irte al Polo Norte. O sea, los dos son viajes, pero no son iguales, ¿a que no?
Está claro.
Es con la Luna, con todo lo que cuesta, todo lo que ha costado, que lo hemos podido ver, con todo el riesgo que supone, está a 400.000 kilómetros. Es un viaje de 10 días sobrevolando, incluso de 3 de ida y 3 de vuelta. Marte es año y medio en el sitio más hostil para el ser humano que puede existir, que es el espacio profundo, el espacio exterior, afectado por radiación cósmica, por radiación ultravioleta. Tienes que mantener una tripulación viva durante año y medio y además con la idea de que vuelva, claro. ¿Cómo los alimentas? ¿Qué energía utilizas? ¿Cómo logras aterrizar en Marte? Que es complejo, aunque la NASA lo ha hecho, pero lo ha hecho con aterrizadores. ¿Cómo logras sobrevivir allí si no tienes un escudo que te protege de la radiación y de los rayos cósmicos? Es un salto conceptual enorme. Y todo el mundo lo que se está de acuerdo es que para llegar ahí hay que pasar antes por la Luna.
Claro, pero en la Luna la radiación también es un obstáculo, ¿no?, para la base lunar.
Sí. Para mí el gran hito tecnológico importante, fundamental para el futuro espacial, es la protección a la radiación. Mucha gente piensa que la Tierra es casi como un oasis en medio de un mar de tiburones, y esos tiburones es la radiación y los rayos cósmicos, y claro, además tiene un efecto acumulativo. tiene un efecto, porque lo hemos vivido, que va acumulándose poco a poco en el ADN de los astronautas. No es lo mismo pasar 3 días fuera de la protección de la Tierra, o 10, como van a hacer en Artemis 2, a estar 1 año y medio fuera de la protección del campo magnético terrestre. Claro. De hecho, en Artemis 2 se van a probar tecnologías, se van a probar materiales para ver. Ellos llevan un dosímetro que mide continuamente la radiación en sangre y van a hacer estudios, ¿no? Lo mismo que se ha hecho con los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional. Pero para mí es uno de los grandes puntos clave para pensar en una base en la Luna o en un viaje en Marte. ¿Cómo diablos superar la tremenda radiación ultravioleta y la radiación cósmica del espacio exterior?
Ya. Bueno, desde el punto de vista científico, ¿qué preguntas sobre la Luna siguen sin respuesta y podrían responder con el programa Artemis?
Mira, yo te voy a hacer, sin restar un ápice de verdad, que no suene aquí, sin restar un ápice a la misión, por todo lo que conlleva en muchos aspectos, a ver, la misión científicamente no nos va a cambiar nuestra visión de la Luna, no va a romper un paradigma sobre la Luna. Ellos han hecho un sobrevuelo, sus ojos han sido importantes, los registros que llevan son importantes, pero no hay que olvidar que en la Luna ya tenemos satélites que mapean la Luna, los chinos han logrado aterrizar 2 veces 2 sondas en el lado oscuro de la Luna, y una de ellas ha sido capaz de recoger muestras y volver a la Tierra. Conocemos muy bien nuestro satélite, lo cual no deja que siga teniendo enigmas importantes. Por ejemplo, y uno que se ha hablado mucho debido al sobrevuelo, es por qué el lado oculto de la Luna y el lado visible son tan geológicamente distintos. Casi parecen como 2 caras, ¿no? Mientras el lado que da la Tierra es más suave, dominado por lo que se llaman mares, que son coladas de lava ya muy frías. En cambio, el lado oscuro, el lado oculto, está mucho más craterizada, ¿no? Hay teorías. Sin duda, la presencia de la Tierra en su momento tuvo que ser importante para marcar esa dicotomía geológica. Pero sin duda sigue siendo un enigma, y sin duda la aportación que vaya a hacer Artemis nos va a ser útil, ¿no? Pero vamos, no va a cambiar nuestra imagen de la Luna, eso ya te lo digo.
Ya, bueno, los científicos de la NASA han justificado una misión tripulada frente a una sin tripulación, alegando que las cámaras no pueden registrar los matices, por ejemplo, de los cráteres, ¿no?, de la cuenca oriental de la Luna.
Los ojos. Evidentemente, el ojo humano es un detector extraordinario. Tiene un rango dinámico fantástico. Tenemos unas capacidades extraordinarias para detectar colores, texturas, cambios de brillo que a lo mejor una cámara no recoge. Pero no puedes hacer ciencia solo con los ojos, ¿eh? O sea, quiero decir que hay que tomar datos, hay que registrar, hay que seguir un seguimiento. Bueno, ya está, va a apoyar, sin duda va a aportar mucho a lo que ya conocemos y a lo que ya tenemos no tripulado, ¿no? Pero bueno, yo creo que el objetivo de la misión era otro, no la investigación científica de la Luna.
Ya, vale.
Espero que la NASA no me llame ahora.
Ya nos avisarás si te llama. Bueno, vamos acabando, pero no sé si hay alguna cosa que quieras añadir o destacar.
Bueno, pues que ha sido, yo creo que muy bonito, ¿no? Quiero decir que yo no lo viví, yo era muy jovencito, muy niño cuando las misiones Apolo.
Claro.
Y para mí siempre ha sido parte de una película. Claro. Siempre ha sido parte de una película o unas imágenes borrosas en blanco y negro. Y bueno, pues con toda la salvedad que esto pueda tener, pues vivirlo, volver a vivir esto y a ver si se logra y se consigue que el ser humano llegue. Sí. Habrá que ver si el ser humano del lado americano o del lado chino, porque ahora mismo es la gran guerra.
La carrera espacial ahora, ¿no?
La carrera espacial que existe ahora. Pero bueno, es muy bonito. Sí. No te voy a engañar que todo esto siempre lleva un pequeño lado de miedo, ¿no? Porque el ser humano, por algo, se ha caracterizado por su capacidad exploradora maravillosa, pero también luego por la que arma donde llega, ¿eh?
Entonces, bueno,
a uno le da cierto escalofrío decir, ay, pobrecita luna mía, ¿qué ocurre con ella? Ya. Pero bueno, por otro lado, es muy bonita esta exploración.
Estoy de acuerdo. Y esas fotos magníficas que nos envían, que está divulgando la NASA, son maravillosas. Sí.
La imagen del eclipse es una pasada.
Totalmente, de acuerdo.
Me encanta.
Sí. Vamos a poner estas fotos en las redes del Nautilus para que la gente, como esto es radio, no podemos ponerlas, pero en las redes sí. Y bueno, Emilio García Gómez Caro, responsable de la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía, mil gracias por tu análisis y por atender al Nautilus. Ha sido un placer.
El placer ha sido mío, sin duda. Muchísimas gracias.
Hasta otra.
Hasta luego.
Medi ambient i ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur. You and I in a little toy shop by a bag of balloons with the money. Set them free at the break of dawn. To one by one, they were gone.
record bass, box in the software, flash the message, something's out there, floating in the summer sky, 99 red balloons go by.
Us volem parlar del Komsomolets i dels riscos de tot allò que impliqui un desenvolupament nuclear. Perquè ja sabeu que hi ha un intens debat sobre l'ús de l'energia nuclear per les baixes emissions de carboni, però no podem oblidar-nos dels riscos i del problema a la gestió dels seus residus. Avui us recordarem la història del K-278 Komsomolets, un submarí de la Unió Soviètica que el 7 d'abril de 1989 es va incendiar i es va enfonsar a prop de l'illa de Los, entre els mars de Noruega i de Barents.
Van morir 42 tripulants, principalment pel fred, i avui el submarí geu a 1.680 metres de profunditat. La veritat és que després de l'accident els soviètics van arribar a organitzar diverses missions amb submergibles per comprovar com estava la perillosa càrrega de la nau, ja que juntament amb la desena de torpedes convencionals portava dos torpedes amb ogives nuclears i un reactor nuclear. Així que en aquestes missions van cobrir algunes esquerdes i van segellar els tubs llançatorpedes pensant que n'hi hauria prou.
Estem situats el 7 d'abril de 1989, és a dir, només 3 anys després de l'accident de Txernòbil. Així que tothom estava una mica en estat d'alarma. Per cert, aquest any fa 40 anys de l'accident de Txernòbil. En tornarem a parlar, però avui us parlem del K-278. I per què us parlam avui d'un submarí enfonsat el 1989 en aigües de Noruega?
Idò perquè un estudi ha advertit que les restes del submarí podrien estar emetent radiació. Parlem d'un estudi que acaba de publicar a Proceedings of the National Academy of Science i que diu que el submarí filtra columnes de radiació, d'estronci i de cesi a causa de la corrosió del reactor.
Pel que sembla, tot això es dilueix a la mà ràpidament i no està molt clar com pot afectar l'entorn. Però una altra de les grans preguntes és què pot passar si la degradació de l'estructura provoca l'alliberament d'urani i de plutoni.
De fet, aquest cas fa que recordem que més enllà d'aquest submarí enfonsat tràgicament, a diferents llocs del món hi ha estructures construïdes per emmagatzemar i segellar residus radioactius i que podrien degradar-se i alliberar-los.
Podem citar la cúpula de Runit a les illes Marshall, que allotja tones de deixalles radioactives sota formigó. Molts científics ja han mostrat la seva preocupació perquè l'estructura pugui ressentir-se a l'augment del nivell de la mà o pels tifons cada vegada més freqüents. És a dir, les conseqüències del canvi climàtic també podrien posar en risc magatzems de residus radioactius.
Tot té conseqüències i el desenvolupament nuclear no m'ho surt gratis. Acabar amb aquest apunt recordant que es compleixen 40 anys de Txernòbil i que n'hem de parlar algun dia.
Per cert, us haureu fixat que com a fons d'aquesta notícia hem fet servir una cançó molt famosa dels 80 que molts haureu reconegut. Es 99 Red Balloons, originalment 99 Luftballons, de nena. El que potser no sabíeu és que la cançó és un himne pacifista que fa referència a la Guerra Freda i a la por d'un infern atòmic. Són 99 globus confosos amb una amenaça i que podien desencadenar un conflicte nuclear.
El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears. A IB3 Ràdio, El Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre.
Entrem ja al periscopi del Nautilus i avui l'actualitat mos porta a Argentina perquè el govern de Milei ha modificat la llei de glaceres per desprotegir-les. I tenim protestes davant el Congrés contra aquesta reforma. Dani, posa-mos al dia.
Sí, és un grup d'activistes de Greenpeace que s'ha plantat aquesta setmana davant el Congrés argentí. Clamen contra aquesta modificació de la llei de glaceres, una iniciativa del govern de Milei que s'havia de discutir a la Cambra de Diputats argentina. Alguns dels manifestants es van enfilar a l'estàtua que hi ha just davant, a l'estàtua de la República, a 23 metres d'alçada. És una estàtua situada just davant del Parlament argentí. Van penjar un cartell on demanen als diputats que no traeixin els argentins i que no es toqui aquesta llei de les glaceres.
Bé, quin és el perill que volen evitar?
D'entrada, l'argument que empra Greenpeace apunta que els canvis previstos de la normativa posaran en risc les principals reserves d'aigua dolça del país. Per a ells, la reforma representa un lliurament directe de l'aigua dels ciutadans a interessos econòmics.
Però no només defensen l'accés a l'aigua de milions d'habitants, que ja és important, les glaceres, us ho recordam sovint, tenen un paper ecològic vital.
I per això en parlem. Les glaceres tenen un rol clau com a reguladores del clima i dels ecosistemes. Hem de recordar que conserven el 70% de l'aigua dolça del planeta i moltes comunitats en depenen d'aquesta aigua, del desgel, per al consum humà, per regadiu, per generació d'energia i altres utilitzacions. Per la seva importància, de fet, l'ONU va declarar l'any 2025, l'any passat, com l'any internacional de la conservació de les glaceres i dedica des de llavors el 21 de març com a Dia Internacional de les Glaceres.
Ah, de fet us ho varen recordar. I quina protecció tenen a l'Argentina fins ara?
Sí, la protecció que encara tenen es deu a una normativa que data de l'any 2010. És justament a prou feina 16 anys. Llavors va ser una llei pionera a Sud-amèrica que protegeix les glaceres i també l'entorn periglacial, no estrictament només les glaceres, però ho fa sota un prisma de que són reserves estratègiques d'aigua d'interès públic. A final de l'any passat, però, el Congrés va rebre aquesta nova iniciativa de desprotecció, la proposta que va ser ja aprovada al Senat el mes de febrer, i si ara rep la llum verda de la Cambra Baixa, adoptarà el rang de llei, sí. És a dir, una llei que pot significar un greu retrocés en la protecció d'aquestes glaceres.
Unes glaceres que, tot i la protecció vigent, ja es veuen afectades seriosament per la crisi climàtica.
Sí, segons dades oficials, a l'Argentina hi ha uns 17.000 cossos de gel, 16.000 als Andes i uns 900 a les illes de l'Atlàntic Sud. Amb una superfície total són 8.000 quilòmetres quadrats de glaceres i, doncs, recentment s'han actualitzat aquestes dades, que són les que dèiem d'entre els anys 2011 i 2018, i estan certificant que 48 de les principals 50 glaceres situades a la Patagònia Sud presenten ja una disminució cada volta més gran, referent a aquestes dades que us dèiem, entre elles una emblemàtica i coneguda com és el Perito Moreno, que en els darrers 7 anys ha perdut uns 700 metres de gel en un dels seus fronts. Una altra dada, les glaceres del nord dels Andes s'han reduït un 8% durant la darrera dècada.
Bé, sí, les glaceres de Patagònia, a part de ser molt importants, són un espectacle fabulós, Bé, i això en un context on hi ha una certa protecció.
Sí, nominalment almenys. De fet, la llei de protecció, que la que està encara vigent, s'ha seguit, a més, a mitges. D'una banda, ordenava inventari a les glaceres i fer un seguiment, que és la part que s'ha fet, però s'ha fet també una mica d'aquesta manera. Amb aquesta vessant s'han obtingut aquestes dades que us dàvem, però hi ha entitats conservacionistes que denuncien la tradicional manca de recursos financers i mitjans humans per poder fer aquestes feines, aquestes tasques, i les dificultats habituals que pateixen les mesures de protecció mediambiental. Això, l'inventari, s'ha més o menys fet, però d'altra banda no s'han posat en marxa polítiques efectives per evitar el progressiu decreixement de les glaceres, que era una altra part d'aquesta llei que està encara vigent i que és la part de la normativa mediambiental que normalment sol fallar.
El que ha de fer és lluitar contra el canvi climàtic, evidentment, això és així. I a quins interessos respon la desprotecció que ara, entra en vigor?
La nova normativa cerca fomentar els projectes miners en àrees. Hi ha projectes miners a tota mena de sòls, però en aquest cas els facilitaria en àrees pròximes a les glaceres, el que es coneix com els entorns periglaciars. El govern de Milei defensa que aquesta modificació és necessària, que cal donar impuls a la mineria pel desenvolupament econòmic del país, etc. No? Clar, és un sector molt dinàmic i, clar, dona molts de sous.
I molt destructor, també.
Exacte.
Bé, un interès del sector miner que no és nou a l'Argentina, més.
No, perquè no estem parlant d'un sector que no existeixi, si vulgui instal·lar, sinó que no tenim dades absolutes de projectes miners en zones que siguin glaciars o periglaciars a l'Argentina, però ja consten moltes concessions ja d'explotació. Ja el 2016, estem parlant de fa 10 anys, un informe del govern admetia que hi havia 44 projectes miners, d'un total de 40, de 77, 44 de 77 es situaven en entorns periglaciars, i el desenvolupament de la mineria des de llavors, fa 10 anys, ha crescut molt en aquest país. Només els darrers dos anys els projectes han passat de ser de 160 a 311, s'han duplicat i estem parlant de xifres ja més importants. Hi ha exemples, hi ha l'exemple de la mina d'or i d'argent de Veladero, a la província de San Juan, que està operativa, tot i que està situada en una zona periglaciar. N'hi ha altres exemples, hi ha el jaciment d'or, argent i coure a José María, també a la província de San Juan, el de Mara, d'argent, coure i també or, a la província de Catamarca, i tots ells en entorns que són periglaciars, no en altres entorns que potser també causen segurament altres problemes, però no afecten directament a les glaceres. Hi ha altres projectes també incipients molt preocupants, com és que a la zona de Malargüe, la província de Mendoza, allí 34 projectes miners van rebre llum verda el novembre passat, i en breu es pensa es podrien avalar 27 més. Només es van rebutjar dos per estar justament sobre els glaciars. Una barbaritat permetre tots aquests projectes miners en els entorns i només salvaguardar dos perquè estan ja directament a sobre de glaciars.
Ja. Bé, ens queden un parell de minuts. Encara podem parlar d'una llei espanyola sobre el desaprofitament alimentari, no?, que també tenies previst.
Sí, sí, perquè aquest mes d'abril entra en vigor una part important de la llei que es va aprovar ara fa un any, l'abril del 2025. Hi havia una part de les obligacions generals d'aquesta normativa que es diferia un any i que, per tant, ara ja toca complir. Estem parlant de que els agents de la cadena alimentària, excepte que són microempreses o petites explotacions agràries, han de tenir un pla de prevenció pel desaprofitament alimentari i establir acords de donació d'excedents a entitats socials, entre d'altres punts.
Bé, és terrible i per molts motius que després del cost de produir-los en llançem una bona part dels aliments, clar.
Sí, de fet, segons la FAO, és un terç dels aliments que es produeixen pel consum humà es perd, es malbarata al llarg de la cadena alimentària, és un cost econòmic, és un cost social, també dirien que moral, i això té uns impactes
important.
Té uns impactes ecològics brutals, evidents. O sigui, estem invertint energia, estem invertint sol, es calcula que en termes d'emissions associades als gasos d'efecte hivernacle, aquest malbaratament d'aliments representa un 10% del total. I això implica molta degradació de terrenys, de consum d'aigua dolça, desaprofitament de fertilitzants, llavors, energia, recursos, un desastre.
I també ho diré, i massacrar animals per res. Clar,
exacte,
un terç dels aliments que es produeixen per a consum humà es perd. Vull dir, és que és fortíssim.
Clar, és que has d'alimentar animals perquè creixin, perquè estiguin disponibles, comprar-los, i llavors, potser no el llences sencer, però si llences un percentatge. De fet, estàvem parlant d'empreses del sector alimentari, agrícola, ramader, etc. Però no tenim dades absolutes, però a Espanya es calcula que el 40% del que és el desaprofitament alimentari correspon a les nostres llars, ja no empreses, nosaltres mateixos, a casa nostra. Moltes vegades no som conscients d'aquest propi desaprofitament que fem, no? Per això la importància d'aquesta llei i sobretot d'anar prenent consciència de que no podem oblidar-nos del que podem fer tots a casa nostra. Allò de que aquí no es llença res, no? Ho hem sentit tots alguna vegada. A mi m'han educat amb el no has passat una guerra i no has menjat pa negre. Sí. I sí, sí.
Hauran de tornar-ho a dir, no?
Quan ho tens present, o sigui, clar, o sigui, és això, el plat es deixa net i no es llença res. Això és una realitat. Hi ha consells més, això són frases que tots hem sentit, etc. Hi ha un recurs a internet, al yonodesperdicio.org, on hi ha consells, et donen receptes per aprofitar les sobres d'algun plat que hagis pogut fer, etc. Llavors, sempre hi ha coses a descobrir en aquest sentit.
yonodesperdicio.org, us ho apuntam. Encara tenim un minutet. En un minutet encara em vols contar alguna
cosa? En un minutet, molt breument, comentar que enguany, el 12 d'agost d'enguany, justament per l'eclipsi, entra en vigor una sèrie de mesures encaminades a reduir la producció de plàstics per generar menys residus d'aquest tipus, fomentar reciclatge, la reutilització, i en relació a aquesta norma va encaminada també aquesta reducció de plàstics a fer desaparèixer aquestes ampolletes de xampú i de gel dels hotels,
hotels,
que sí. Hi ha molts establiments ja estan substituint per ampolles que són ja més grans, que són més fàcilment reciclables,
i recargables,
etcètera.
A més.
I això serà una normativa que s'anirà aplicant progressivament a partir, com dèiem, de l'eclipsi, però que, sobretot a partir del 2030, sí que ja serà absolut.
Molt bé, Ido, ja en parlarem més. Ido, acabam aquí. Gràcies, Dani. Molt bona nit.
Molt bé, bona nit.
Avui m'ho anirem udolant a sa lluna. En Paula Morgantis a la Màquines i en Dani Manau i jo tornem sa pròxima setmana. Molt bona nit i cuideu el planeta. M'ho anam amb sa cançó Bark at the Moon, d'en Ozzy Osbourne.
The moon.